actualitzar amb totes aquestes informacions al butlletí de les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que Tàfol Castanyer ha recorregut els 336 quilòmetres de perímetre de Mallorca en poc més de 48 hores.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Encetem la segona hora de programa d'aquest Tèntol. Ho fem amb la Marga Cifra, que ens acompanya al control tècnic. I fins ara han jugat amb les paraules i amb els sants del dia, però ara han de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Ja som tots a taula. Toni Quiscafra, com estan? Començaré per tu, que ets un cap de taula. Miquel Jun, com estàs?
Molt bé.
Celestia Lira, com va?
Som aquí.
Preparats per repassar l'actualitat.
Sí.
Xisco Nadal, com estàs?
Aquí tornem a ser.
I avui un convidat especial que ha tornat als estudis d'Iveta Ràdio, en Nadal Suau.
Visca.
Com estàs, estimat?
Molt bé, molt
bé. Ja t'enyoràvem.
Ah, jo enyorava molt venir aquí.
Ai, ai, que bé. I a més, ell no ho sap, però un oient mos ha dit que en Nadal Suau avui fa anys. Ah? Happy birthday, Mr. Nadal.
Suau. No te podria cantar millor.
Sí, sí, sí. És, en fi, la segona veu més sexy que m'ho canta avui.
Està molt bé aquesta apreciació per evitar disgustos. Ah, de què va bé el dia de l'aniversari.
Molt d'anys. I t'hem de dir que m'ho va escriure un oient.
De veres?
M'ho va dir.
Sí, sí.
Bon
sí,
dia, sí, sí. Equip de Tèntol. El primer de tot com m'encanta el vostre programa, sou molt propers i bons. Volia fer-vos saber que el proper dilluns, en Nadal Suau, el vostre lectobró, bufes peumes. Tot coincidint que ve Tèntol en dilluns, potser li podiu estirar ses hores.
Ja bé, bueno. Hauré de descobrir qui és, ja m'ho diràs. Però quina il·lusió. Bé, moltíssimes gràcies a aquesta persona i a vosaltres per estirar-me l'esplai.
Home, clar que sí. Mira, avui fa 16 anys en directe.
Idò, sí, 45.
Sí? T'agrada celebrar...
Mira, m'agrada perquè per primera vegada en tota la meva vida comença a haver gent que me diu que som més jove del que... M'he passat la vida escoltant que pareixia major.
Ara, de sobte, sembla que... molta barba. Molta
clar, sí, sí, la barba. I, però ara, supos que...
S'ha quedat girat, que, això.
Exactament. Ara entrem en un procés de reversió i...
Està bé, està bé.
I de molt d'any, Nadal, 45.
Sí, moltes gràcies.
I mos toca repassar l'actualitat. Començam per xerrant d'un repte que ha fet el nostre superatleta en Tàfol Castanyer. Run, 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 take a drag or two. Run, 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 gyms are dead for you. Hey, what to do? Ah.
Hi som, és el nom que ha posat l'atleta Tòfol Castanyer al repte solidari que ha fet aquest mateix cap de setmana per conscienciar la població sobre el càncer infantil. L'objectiu del Solleric era recórrer els 336 quilòmetres del perímetre de l'illa de Mallorca. Va començar divendres a hora baixa, des del Consolat de Mar a Palma, i diumenge, ahir a les 8, va completar aquest repte. És a dir, que Castanyer va estar poc més de 48 hores corrent per fer la volta sencera a Mallorca i ho va aconseguir. A més de l'objectiu de sensibilitzar la població, l'atleta va impulsar una donació solidària que es destinarà a la investigació del càncer infantil.
Efectivament, i l'han trobat i ha volgut parlar perquè tenim el telèfon en Tòfol Castanyer. Com estàs? Benvingut.
Hola, com estàs?
Molt bé.
Molt bé.
Home, nosaltres, no sé si millor que tu.
Segur.
El manco no ha fet tant d'esforç, eh?
Jo estic un poc trinxat de cames, però bueno, xerrar puc xerrar, per tant, cap problema.
Has descansat, però? Has pogut descansar?
He descansat poquet. Bueno, poquet. No sé, de que va dormir 7 o 8 hores, que per jo és bastant, però... Però bueno, he dormit bé, ja t'ho dic, m'he aixecat amb mal de cames, tot lo esperable després de córrer 300 i pico de quilòmetres, i... Però bueno, he pujat a la botiga a fer feina, és a dir que... A poc a poc, però he pujat a la botiga a fer feina, és a dir que... No, un dia més o manco normal, després d'una fita no tan normal, però... Però, bueno, que se va fer i molt content de fer-la.
Que bé, clar, 48 hores fora aturar. No en cap moment que... O te vas aturar?
Bueno, m'havia d'aturar... Aquí hi havia un tema que sí o sí s'havia de fer, que era menjar i beure. Sí. Perquè està clar, que, està clar que si no menges i no bous, no aguantes ni 48 ni 5 hores, no? Per tant, teníem pautat una alimentació... que si no era sa bona, està clar que no s'aguantava. Per tant, això era escrupolós. Era un cop cada dues horetes m'aturava, duem una furgo que m'anava seguint i tal, i tenia ja el menjar que anava variant. Fem, dins d'aquestes menjades, potser cada 6-7 hores fa una menjada un poc més sòlida, que diguem, no? I l'altra vegada pues, era en suplementació o fruit o això, no? I això ho vaig seguir escrupulosament. El que no tenia molt clar era si dormia o si no dormia. Perquè, sincerament, en tots els anys que fa que cor, sempre havia corregut curses que just significaven un vespre sense dormir. I un vespre sense dormir se pot fer. Ja m'ho van dir que dos vespres sense dormir seria quasi impossible. És a dir, que un moment donat el teu cos te diu apaga piles i se dorm encara que sigui caminant. No? I, efectivament, això va passar. I va passar... La primera vegada anant cap passat el Cudi, que me vaig, bueno, això, com si t'aturassin el motor, o sigui, m'he quedat sense piles, i me vaig tirar en terra damunt una, no sé, com una rotonda que havia allà. Els amics me van deixar una treballada. I...
Però quan corries? Quan corries?
Sí. Un moment donat, això és una cosa nova. No ho havia experimentat mai. Però sí, com si les piles... Això, s'acabassin de cop, no? Uh-huh. Què passa? Que també m'ho van dir. La gent sol dormir 12, 15, 20 minuts, mitja hora màxim, i jo, efectivament, les 4 vegades que vaig haver d'aturar, dormia entre 12, 15, 20 minuts, crec que és la vegada més llarga, i amb això, com si fessis... Bé, jo no sol fer siestes, però això, com si fes una siesta d'aquestes ràpides, que ja t'ha servit per recuperar. I com que s'ha de continuar... pues intentaves tornar a posar el motor en marxa i seguir.
I això va acabar. Te van posar una placeta damunt perquè no tinguessis plans.
Sí, a una foto per Instagram que l'he vist avui, perquè jo, òbviament, jo estava tirat allà en terra, i vore una rotonda per de vora, no sé, era per platges de Muro, no sé, hi ha una rotonda en terra, veuràs un tio tirat i... Per del meu equip van fer una broma perquè just abans de ser rotonda havia un radar i me varen posar el post que posava s'ha passat de velocitat, la policia l'ha multat i s'ha aturat. I efectivament va ser tal.
Que bo, Tòfol. És a dir, que és l'únic moment que vas dir ara m'atur, però res, aquests 20 minutets de descans i llavors per amunt I desgast físic, m'imagino, òbviament que sí, però bé, tu ets una persona molt entrenada, però desgast mental també n'hi ha?
Desgast mental, jo crec que és al revés, és a dir, jo crec que l'important és la part mental. La part física crec que és secundari, és a dir, està clar que has d'estar preparat i com tu dius, però el que te fa seguir, el que te fa acabar, el que te fa arribar una altra vegada part de la mà o consolat i saber que t'esperen a mi i en Guillem és el cocú, és a dir, no pot fallar això, saps?
I no va fallar, és a dir...
I no va fallar.
No.
Va tenir qualque baixadeta, però la baixadeta era la física, ho entens? És a dir, la baixadeta mental no podia. I no podia perquè jo ja havia aconseguit una cosa superimportant, que era intentar durant... Res, vam presentar el projecte fa d'haver 10 dies, 12 dies. En 10-12 dies, ostres, com s'havia involucrat la gent a nivell social, que era el que volíem, ja era una passada, xerrant clar. I, per tant, jo no podia fallar. Jo, man, no podia fallar. Si me rebentava un peu, està clar que no. Un peu, una cama, o si me pegava... Però...
Clar,
no,
Tòfol, tot té els seus límits. És a dir, tu ja has posat tota la bona voluntat del món, però si qualque cosa falla, doncs tampoc hi poden fer més.
Bueno, sí, com te dic, si te pega un iuio que estàs allà mort, està clar que no pots seguir, però aturar per... Ostres, estic cansat. Ja estava segur que estaria cansat. Per tant, jo m'havia mentalitzat que si no passava res extraordinàriament negatiu... s'havia d'acabar. I quan... No sé, jo penso que això és el que... S'havia d'acabar perquè era el mateix símil que de demostrar a la gent que ho està passant malament, per exemple, amb un procés de quimio o de ràdio. Estan segurs que serà un procés llarg, però per demostrar-los, sense voler comparar-me, òbviament, amb un procés de càncer, no? Però sí que aquests dos amics l'estaven passant o l'estan passant i t'havia de demostrar que ells també tenen alt i baixos, com jo vaig tenir, però que s'ha de superar tot i que segurament tot acabarà bé. Per tant, això era l'idea.
Mm-hmm. Clar, Tòfol, en aquest estudi tenim una persona que aquest cap de setmana s'havia plantejat un repte que era fer de Cap de Pere a Lluc a peu. Hi havia 88 quilòmetres. Clar, tu n'has fet 300 llargs. Ja t'has fet tots. I aquesta persona, quan te'n duia 40, va decidir que ja n'hi havia prou. Que l'aventura tampoc era tan important. Si ara estàs escoltant esportistes, que també fan aquestes travesses, clar, tu deies, és tot una cosa mental? Et sorti amb aquestes ganes que sorties tu amb una motivació i dir, escolta, no deixaré que el cansament m'avenci? O tu tens qualque truc que ara puguis confessar en el nostre company, el nom del qual jo no confessaré perquè no m'agrada, no m'agrada assenyalar sa gent.
Ha de quedar en privat, eh?
Però, per si ell vol prendre nota, més enllà d'aquest control mental, hi ha qualque truc, qualque, no sé, qualque història d'esportista que es vull compartir?
No ho sé. És a dir, potser el teu col·lega o el teu amic no tenia, el vostre amic, no tenies una motivació suficient per arribar a Lluc, ho entens?
Jo crec que era això.
Va trobar que sempre Margalida ja era una bona motivació.
Per ara riu, per ara riu.
Almenys, els seus cames ja m'ho deien basta.
Ho has confessat tot el segon.
Ara que xerrat de Lluc, buscant una anècdota que no sé si sortirà en el vídeo. Això acabarà tot si tot va bé amb un documental o amb un mini documental, que no sé si sortirà, perquè no estava previst, però quan jo arribava a Lluc, ma mare, abans de partir, que no sabia ben bé què fa jo o ma mare, perquè si ma mare hagués volgut que jo fes 300 quilòmetres, no m'hauria deixat partir a casa nostra. Però ma mare té 98 anys i és super fiel de Lluc, o de la mare de Lluc, i m'ho va dir, ara t'ha passat per Lluc? Dic, sí. Dic, idò, podré anar a veure la mare de Déu? I dic, sí, m'aturaré a veure la mare de Déu. Li vaig dir, sí, però quan t'arribava a Lluc, dic, cago en Déu. Si també he de passar per la plaça de Lluc, què perdré si faig la volta per dins del santuari i vaig a veure la Mare de Déu?
Ja,
i vaig
entrar, era evident.
Vaig entrar corregent, no hi havia ningú, eren les 8 del matí, vaig entrar corregent, vaig entrar a veure la Mare de Déu, vaig passar per davant la Mare de Déu, vaig tornar a sortir corregent. I t'ho dic, però igual aquest còdec teu no tenia la motivació que tenia jo. Jo, ma mare, me motiva a anar a veure sempre la Mare de Déu de Lluc.
Sí.
I vaig entrar a veure la Mare de Déu de Lluc.
Toni, ja ho saps, la Mare de Déu.
Sí.
Tenir un poc més d'espiritualitat. Tòfol,
jo no som supercreent, però jo no som molt creent, però si ma mare me dona un ordre, jo l'intent, perquè era ben ma mare, intent complir-ho.
Qualque lloc que hagis passat que no hagués passat mai?
Bastants.
Sí?
Bastants. Sí, bueno, un molt a prop de Palma que va passar per davant, per darrers quilòmetres me vaig haver de recórrer Serenal, veure guiris allà mig gats que corrien de vora jo va ser patètic, en sèrio, us ho dic així de toco. Però no, també llocs idíl·lits com el Cap Blanc, no hi havia anat per allà damunt mai, és impressionant.
És impressionant, sí.
És molt xulo. I no, i vaig recordar cales de petit, de quan anava en sus escoltes a Cala Barques, o Cala Morada, que també hi anàvem. És a dir, crec que vaig recórrer, és a dir, potser vaig passar per llocs que no havia passat, però sobretot jo que havia passat fa molt de temps i que anaves per allà i te venia, com que això, vas correguent i vas pensant, doncs te venia al cap això de moments de quan eres petitó o quan anaves en sa família per una part o per l'altra.
I has anat tot el temps amb furgoneta, amb un frontal de nit, m'imagino, vull dir que has passat per allò que potser podia passar en cotxe o has anat pujant i baixant?
Sí, he fet molt... Bueno, mem, la part de llevant he fet molta carretera, perquè... Bueno, mem, carretera, via verda, no sé, zones... Mem, carretera, per exemple... com m'ho van pautar 336 quilòmetres, o com m'ho van pautar una ruta, si damunt de fer 336 quilòmetres me pujava, per exemple, a Serra de Tramuntana, tots els cims, està clar que no hagués... Bueno, vull dir, no hagués estat dos dies, hagués estat cinc, no? Per tant, vàrem intentar cercar una ruta que dibuixés el perfil compte de Mallorca, però, per exemple, a Formentor no hi vaig arribar. Vaig arribar a Pollença i vaig fer Badia de Pollença, Badia del Cudi, no? Ja vaig fer les dues banyetes, però sense
arribar en escap.
Sense arribar en escap de Formentor. Però, per exemple, de Pollença al Cudi sí que vaig anar pel passeig de primera línia, perquè era el més a prop a primera línia, i anava per allà, per carretera. Després, per exemple, per anar-te de Son Serra, a Son Serra he fet tota la part de Serena, per damunt la platja. Vull dir que vaig tocar un pot de tot. Uh-huh. Per anar-te, vaig passar per l'ermita de Betlem.
Ah, que
a
mi no, bo.
Quasi me'l vareu trobar, Toni.
Jo crec que tu cercaves en Tòfol, en Toni, te cercava.
Sí, de fet, he de dir una cosa, ara m'ha fet recordar, que tu has entrenat amb ma mare, que és Paquita Rosselló, no sé, no recordo.
Ah, sí, sí.
I de ma mare, sí, ja ho he recordat, sí.
Sí, me'n record. Bueno, i el pròxim pic per arribar a Lluc, una motivació més important.
Sí.
Toni, ja ho saps. Tòfol, d'enhorabona, i sobretot per aquesta causa social, que és allò important, no, Arbera, per la qual has fet aquesta carrera.
Sí, és a dir, crec que és important, però a vegades que si se pensa que dius així paraules per dir tonteries, però jo ho estic totalment convençut. Estic convençut de que un lloc petit com Mallorca, tot i que recorreu-la tot a costa, 336 quilòmetres, serem molt més potents, serem molt més forts, si som solidaris amb qui tenim a de vora, que igual no ho està passant bé, no? Uh-huh. I a vegades això, mostrar o s'excusa d'una volta a Mallorca, si aconsegueixes conscienciar la gent, no sé, és molt xulo. Pens que en l'esport aconseguir motivar que la gent sigui més solidària, i per això és un punt molt important
i
dona sentit a tot.
I dona una abraçada forta i moltes gràcies, de veres.
A vosaltres.
I enhorabona.
Exacte, enhorabona.
Vinga.
Gràcies. Ja. Canviem de tema, perquè ara hem de parlar d'una fira que ha tingut molt d'èxit, però molt, a la Fira del Variat, i s'ha fet aquest cap de setmana al Mercat de Pere Grau de Palma.
sopeta de brou, fricall als peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xotet en esforn, sípia a la planxa, llom torrat i caragols. Bon profit! Cristina, aquí no té cap que tingui cames. Bon profit! Ara duretes són i obriràs vi. Sopeta de brou, camilla amb braser. Sopeta de brou, flors que pengen de macramer. Sopeta de brou, camilla amb braser.
La plaça de Pere Grau de Ciutat ha acollit durant aquest cap de setmana la primera fira del variat. L'ensalada russa, pilotes, llom amb xampinyons, callos o el pica-pica tot mesclat són els ingredients principals d'aquest plat que cada vegada està més de moda. I la fira dedicada als variats ha tingut un gran èxit, tant que moltes de les paradetes varen fer curt amb el gènere, cosa que va generar indignació entre alguns assistents. Alguns, després de fer llargues coes, varen quedar sense poder tastar ni una pilota en salsa.
I és que va ser una gran campanya de màrqueting, aquesta de la fira del variat, perquè hi havia una gentada, tant dissabte com diumenge, que no us podeu fer una idea, tanta gent hi va haver, que dissabte a migdia ja no quedaven variats. Varen fer net. Clar, en volem parlar amb la Paquita Bonnin, que és una de les organitzadores d'aquest èxit. Com estàs, Paquita?
Hola, què tal? Bueno, bé, estic més o menys com un bisomanco bé.
Ai, Paquita.
Està pitjor que jo.
Sí.
Ara mateix, perquè mos diu que és la Paquita Bonnin i la coneixem, perquè si no podria ser qualsevol altre.
Vares cantar molt?
Amb aquesta veu.
No, però sabeu què passa? Que xerrava sense gent, hi havia la música molt alta, clar, hi havies de forçar molt la veu, i tot això passa factura en el final.
Ai, ai, ai. Clar. Però te va molestar molt, però Paquita, que ha estat tanta gent que voleu quedar fora variats i tot.
Bé, és que ni nosaltres mateixes mos imaginàvem el que ha passat. Bueno, mos han desbordat. Nosaltres teníem unes previsions d'una quantitat de variats cada bar. Però és que els bars dissabte vespre tancaren i s'anaren a cuinar més. Dissabte de matí, quan obrirem, n'hi havia que no obriren tots, perquè n'hi havia que estaven cuinant. A les 2:30 del migdia hi va haver dos bars que s'anaren a cuinar per tenir variats al vespre, per al vespre poder donar servei de variats. Vull dir, nosaltres hem fet tot lo impossible. Jo us he de dir que diumenge de matí, a les 6 de matí, era un proveedor a cercar coses perquè poguessin fer més variats. Què passa? Nosaltres, no és que... Que vos he de dir que és una cosa que ha agradat, sí, que la gent ha estat encantada i que les previsions mos han desbordat. Però no vos preocupeu, que l'any que ve això no mos passarà.
Somiareu...
I hem de prendre.
Somiareu en variat durant un any,
eh? És que l'any que ve serà més i millor. Era la primera. Hem de prendre.
Sí, sí.
És que nosaltres no imaginàvem el que ha passat, vull dir, imaginàvem alguna cosa, però això era impossible, ni somiar-ho.
Està massa. Vale? Paquita, t'ho deixant descansar, que pobra, te tenen poca veu,
sí.
Però moltes gràcies per atendre'm-vos.
Mel i llimona.
A vosaltres.
Descansa un poquet, que està massa, això.
I vos espero l'any que ve.
Ves?
Demana, va, que t'haurà de despatxar la carnisseria per senyes.
Demanar... Sí, ja ho he fet avui de matí.
Posa'm un quilo de can picada, te'l pas, i ja fora paraules. Una abraçada, que vagi tot molt bé.
Gràcies, Paquita. I no, sí, a vegades aquestes coses tenen molt d'èxit, i tant, que
no,
que no se pot controlar.
Lo de la fira desvariat demostra que, quan parlem de massificació, mos referim a que ja vivim molts a Mallorca, i fas un esdeveniment d'aquest tipus, tothom s'engresca perquè ara s'han posat a modes variats, tothom vaig a volta estar, i jo hi vaig anar dissabte, vaig estar fent 3/4 de coa. Quan jo deia 3/4 de coa i veia que només havia fet un terç de sa fila, vaig calcular 3/4 d'hora, me quedo 1 hora i mitja només per aconseguir els tiquets, perquè encara no me'ls havien regalat, els tiquets. Llavors hi havia 1 horeta per parada de variat, jo dic, és que seran la 1, quan pugui menjar-me una trista croqueta.
Però tu penses que ja els tens per l'any que ve. I si els han de validar, na Paquita Bonin els ha validat.
Jo crec que sí. Ella és un poc com aquells segells ducals de l'edat mitjana. Tu dius, ven de part de na Paquita i se t'obrin totes les portes de Pere Guerau. Això no és un problema. Però és cert que hi va haver una gentada i que molta gent se va empipar perquè, imagina't que davallis en el tren, perquè el tren anava ple de gent que anava a la Fira dels Variats. Perquè la meva germana va davallar en el tren, va davallar per res, perquè no vàrem anar a dinar a una altra banda. Vàrem acabar menjant una pizza. No vàrem menjar variat perquè es diu menjar mig dia, també ho vaig intentar. I ja me diràs, mon mareta, posa-la a fer coa tanta estona. Però és cert que hi havia ganes de variar.
També
era
variat. Un preu popular, va fer bon temps...
Sí. Jo penso que ara haurien de fer com el que han fet l'Evolution i l'Atlàntida, que s'han repartit el públic cinèfil entre festival d'hivern i festival d'estiu. Idò, ara hi hauria d'haver la Fira del Variat d'hivern i la d'estiu. La d'estiu ja l'han feta, la d'estiu la contaríem ara, això que és més de març, que se'n munti un altre, que tal?
Sí, clar. Quina xitassa, bé, aquí ho deixam, perquè tenim un darrer tema i aquesta ens l'ha demanat en Nadal Suau. Hem de parlar de Donald Trump, però no de Donald Trump, que vos imagineu.
De Donald Trump bo.
El bo, un jugador del Benjamí del Mallorca.
No me gusta que me guste el fútbol, pero que le voy a hacer. Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien. Dando pena contra Holanda.
Sí, així és. El Mallorca ha fitxat en Donald Trump, però no és en Donald Trump polític, sinó que és un atlot de 8 anys que fins ara jugava a l'Sporting Ciutat de Palma. Aquest club de ciutat va comunicar la setmana passada a través de les xarxes socials que aquest migcampista, que diuen que té molt de talent, és valent i té ganes de créixer, ha fitxat pel futbol base del Real Mallorca la categoria de benjamins. Segons el seu anterior club, aquest jugador destaca per la seva actitud i les seves condicions físiques.
Fins aquí normalment no comentàvem fitxatges del Mallorca Benjamí.
No, però clar, és que a part de ser un gran talent, allò que ha cridat més atenció a través de les xarxes socials és el nom d'aquest futbolista, en Donald Trump Jimekbe Odion.
Donald Trump és el seu nom.
Sí, no és, Trump no és el llinatge.
No és el llinatge.
No, però nom Donald Trump.
Jo tinc un dubte si és que és Donald Trump tot junt o és un nom compost. Això m'ho estic demanant d'ençà que...
Això ja no m'ha arribat a tant, però sí, és un nom compost.
S'acabarà escrivint Donald Trump.
Donald Trump.
Estaria bé. Donald Trump, com si fos un nom.
Sí.
Veig que en Donald Trump el crida files o que en Donald Trump vendrà a Mallorca.
Jo crec que qualque cosa passarà aquí entre aquests dos Donalds Trumps.
Imagina... És que jo crec que ens hauríem de conjurar...
Més a prop de Mallorca.
És que ens hauríem de conjurar tots perquè aquest lot... tingui molt d'èxit, és a dir, que s'hauria de ser...
Sí.
No, clar, perquè seria gloriós,
jo espero que arribi qualque dia de debutar a primera divisió.
Sí. S'escriu seria... per separat, Donald Trump. Sí, suposo que és un nom com poc, en Joan Miquel.
Sí, exacte.
Però és que Trump, és llinatge.
Però... El degueren deixar registrar.
Sí, ara crec que en el registre...
Me resulta curiós que se deixin registrar, de tota manera.
Això és un fet.
De fet, son pare, en Charles Jimekbe, ha declarat a l'última hora, que entrevistat, que la gent se va sorprendre quan va anar a registrar el seu fill i va posar aquest nom. I clar, li va voler posar, ha dit, perquè, a part que li agrada el nom, mira, en el personatge i en el polític, que és un home, diu que vol la pau.
Sí. Home, vol.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día sentadito en mi sofá veo la Champions.
Home, val la pau, no sé si seria...
Jo no sé
vol
si...
el Premi Nobel de la Pau.
Exacte. Sí. Això seria la frase.
Mira, si li van donar Obama...
Exacte, sí.
Tota la distància que hi ha entre un i l'altre, però mira, tampoc és que Obama sigui especialment pacifista, perquè va encetar guerres com qualsevol president.
Cap president dels Estats Units. Sí.
Però és que n'hi ha més, perquè Trump, què vol dir?
Segons son pare d'aquest nin, significa triomf. I per això espera que el nom doni força i poder en el seu fill, per ser una bona persona i aconseguir tot el que ell vulgui en aquesta vida, ha afegit també en aquesta entrevista. El fill, en Donald Trump, per la seva part ha explicat que molta gent s'interessa pel seu nom, en normal, que ja tothom li demana, però que ell ja s'ha acostumat i que està content per aconseguir aquesta oportunitat de poder jugar amb el Mallorca i només està preocupat per poder aprofitar-la. Així que...
Yeah. Home, Donald, tanta pressió,
sí, sí.
Tranquil.
Té 8 anys. Sí, sí, sí.
No, que tenen 8 anys. No.
Home, és que aquest nom pesa perquè, efectivament, a mi m'ha cridat l'atenció...
Per favor, durant rotatives, la nostra corresponsal, la Bunyola, na Bàrbara, mos indica que a Bunyola hi ha un jove, ben bunyolí, que nom Marc Obama, de família bunyolina.
Mira.
Per tant, està de moda...
Marc Obama.
Marc Obama.
Jo crec que
està de moda posar noms...
Un dia ho vaig dir, però...
De president d'Estats
Units. No. Hi ha un al·lot també que... Ara no me'n recordo on era, però una amiga meva el va tenir d'alumne i nom Neymar Júnior, també. La gent és que...
Neymar
Júnior, no només Neymar. I la gent amb noms...
Sí. Se'n recorda el mític Kevin Costner Jesús, que jo no sé si era real o no, però...
Sí, ha circulat molt per xarxes, això.
En tot cas, aquest nin... Clar, està en notícia perquè nom Donald Trump.
Sí, bé, i perquè, esclar, si no estaríem parlant d'aquest...
Bé, perquè nom Donald Trump i és negre. Clar, és d'aquestes coses que sorprenen que si ara, per exemple, convidassin als Estats Units en aquest nin a conèixer Donald Trump, potser li haurien d'aplicar ses lleis d'estrangeria i en aquest nin segurament que hauria deportat per anar a conèixer el seu ídol. Això és allò que realment sorprèn.
Bé, seu ídol no, ídol de son pare.
Ídol de son pare. Tens tota la raó. No tenis la culpa d'allò que fas a les nostres famílies.
Però si ídol de son pare, previsiblement deu pertany a la mateixa ètnia, dirien que el fill.
Sí.
És a dir, que aquí hi ha una contradicció estranya que a mi me sembla fascinant perquè parla del carisma que té l'èxit. Perquè el mateix Donald Trump, si no fos un senyor de dos bes, seria un senyor que tothom el voldria 100 metres en fora, perquè era mal educat, era grollerot, vull dir... Però...
I a part, que és quan tenia de vora tot lo di un ganchito.
Bé, clar.
Escola, dius.
Clar.
És així.
A mi, jo vaig compartir la notícia a xarxes i un me va posar... Però no és roig, aquest?
No exactament. Bé, doncs, amb aquesta notícia que havíem de comentar, hem de fer un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
Bon dia. El meu moment tèntol és aquell moment en el qual puc sortir a passejar amb la barca, fa un dia tranquil·let, arribam a un racó molt guapo, tranquil, no hi ha ningú, aturam i quan tot està bé, me lleve el banyador.
Tres Ràdio és esport.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeimallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.
definicions dels diccionaris referides a paraules d'àmbits específics de vegades són ben males d'entendre. Quan volem distingir entre escaire i cartabó, un diccionari general fa servir el genèric escaire, que vol dir en forma de triangle. I això ens pot embullar encara més. Hem de tenir clar que cartabó és el que en castellà diuen esquadra, que és un instrument en forma de triangle, rectangle i isòsceles. I escaire és l'equivalent de cartabón, que té forma de triangle, rectangle, escalè. Espero que hagi quedat clar. Un cartabó és una esquadra i un escaire és un cartabón. Coses de llengües.
Un cartabó és una esquadra i un escaire és un cartabón.
I terme contat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Idò, ja tenim en Nadal Sol aquí, que l'han saludat abans i que avui fa els anys.
Ah, sí,
directe. Has de fer festa grossa avui vespre.
Realment vaig fer festa ahir.
Ah, de
tota manera, avui crec que un culant d'Hacendado, una cosa de...
Què vol dir?
Ah, una cosa d'aquestes sí que haurà.
Pot supersticiós, celebrar amb anticipació a Nadal? Jo és que sí, sempre m'ha donat molt mal rotllo.
Ah, sí?
Celebrar l'aniversari abans d'hora.
Bé, t'he de dir una cosa, que no sabia que existia aquesta superstició. Ara me l'acabes d'inocular, saps?
Clar, les supersticions tenen això.
Que val més que no sapre-les.
Aquest any me'l passaré passant pena en quin moment...
No ho has sentit, en això. Disfruto. Que és un eufemisme que et dic, però tu passa gust de viure. Sí, sí. I del teu aniversari. Bé, com dèiem, s'ha estrenat una pel·lícula, diuen que serà la pel·lícula d'enguany, no ho sé. Tu què trobes?
Una batalla tras otra en castellà, no? One battle after another. Home, és una... M'ha entusiasmat, eh? La pel·lícula a mi m'ha semblat boníssima. És del director Paul Thomas Anderson, que jo crec que és un dels grans directors en actiu. Jo penso que... recordava la pel·lícula i em deia a mi mateix, bueno, evidentment la pel·lícula te pot agradar més o menys i podríem discutir si és perfecta o no ho és, aquest terme tan gastat d'obra mestra. Jo no sé si és una obra mestra o no, però sí crec que hi ha moments en aquesta pel·lícula cinematogràficament a l'abast de molt pocs directors. És a dir, fa algunes coses...
Però de guió? De...
Bueno, el guió està fantàstic, no, però sobretot de direcció, de com imprimir un ritme hipnòtic a una narració que en realitat és molt complexa perquè estan passant moltes coses, sí, coses que podrien fàcilment esdevenir confuses i ell te les fica i, no sé, hi ha passatges llargs de 30, 40, 45 minuts que jo no t'hi aturai, no? Està molt ben duita, molt ben interpretada. DiCaprio, Benicio del Toro i Sean Penn, però tothom en realitat estan fantàstics. I hi ha un moment cap al final, però no és igual, que hi ha la... O és a dir, quin és el tòpic per excel·lència de les pel·lícules americanes? Què hi ha sempre a una pel·lícula americana? Una persecució de cotxes. Sí o no?
Sí.
Ja les han vist tant... Bé, i d'aquí hi ha una persecució de cotxes que redefineix aquest tòpic. Jo mai ho havia rodat,
no?
com ho roda aquí.
Que bo.
I, de fet, pareix una altra cosa.
I mira que n'han vist 50.000.
Sí, sí, no,
però
no,
com aquesta,
és una cosa
cap.
Totalment diferent a tot el que hagis vist. Sí, i té una cosa, no sé, és com, no sé, un ritme i una capacitat de ficar-te allà de dins com si fos una muntanya russa. No sé, a mi em va agradar molt. La cosa, de tota manera, és que aquesta pel·lícula està basada lliurement en una novel·la d'un novel·lista nord-americà que nom Thomas Pynchon.
Mm-hmm.
Pynchon, que per cert està a punt de publicar una novel·la nova, jo no sé si ha sortit aquesta setmana en anglès i sortirà el mes d'octubre en castellà, m'assembla, no sé si en català.
Segur que arribarà.
Sí, sí, no, bé, arribarà segur, no sé exactament en quins tempos, no? En quin calendari. Pynchon és un dels grans narradors de la postmodernitat americana. Que no sé com ho veus vosaltres, jo no me ficaré a explicar la postmodernitat, perquè primer m'hauria de seure i repassar-ho, vull dir, i segon, perquè no se tracta d'això, no. Però és vera que ha quedat, crec, me fa l'efecte que quan un diu això és postmodern, ha quedat la idea que vol dir això és complex, complicat, estrany, no? Uh-huh. I en el cas de Pynchon és una mica cert. La novel·la que adapta Una batalla tras otra es diu Vinland, que seria una de les més assequibles o més bones d'entrar-hi de l'univers de Pynchon. I així i tot...
Ser més assequible,
sí,
vols dir?
Sí, sí, sí. Jo crec que...
I
jo
tot
crec
i així que... és enrevessada.
I tot i així, Paul Thomas Anderson l'ha hagut de... com dir-te...
Fer-la sí, més mangívola.
Fer-la més mangívola, sobretot en el sentit de fer-la més lineal.
D'acord.
Perquè una de les coses... Jo sempre que he volgut descriure d'una forma fàcil la literatura de Pynchon, sempre he explicat, mira, tu comences a llegir Pynchon. I llavors la primera línia porta a la segona línia d'una forma molt comprensible, molt raonable. Hi ha una evolució lògica de la línia 1 a la línia 2. I de la 2 a la 3 també, i de la 3 a la 4 també. Però de sobte estàs a la línia 10 o 15 i ja no tens ni idea de com hi has arribat. És com si una onada t'hagués agafat i t'hagués emportat i tu no saps molt bé per què ni com, no? Clar, això no és un caprici de Pynchon, no ho fa, no sé, per emprenyar el lector, sinó que darrere hi ha una sèrie d'idees. Una de les idees, potser la més important, és que el món ha esdevingut, o l'experiència d'estar vius, ha esdevingut molt complexa. El món ha esdevingut més complexa que mai. La ciència ens ha explicat com de relatiu és tot. La societat i la política s'han tornat més... un teixit més difícil de separar i de comprendre i de vertebrar que mai. I la idea d'autors com Pynchon és que la novel·la convencional ja no serviria per explicar aquest món, sinó que s'ha de fer un esforç per reproduir d'alguna manera aquella complexitat per part del llenguatge, no? Aquesta és la idea que hi ha darrere d'un autor com Pynchon, que d'altra banda és molt divertit. És a dir, si tu li acceptes la proposta, no li demanes la claretat que te donen altres autors, sinó que tu saps que jugarà amb tu a enviar-te en direccions insospitades. I t'hi prestes, probablement, no només t'ho passaràs molt bé, sinó que ell té molt de sentit de l'humor, molt divertit. És a dir, el personatge de DiCaprio a Una batalla tras otra pot recordar una mica en el gran Lebowski dels germans Coen, o, si vareu veure Vici propi, Inherent Vice, del mateix director Paul Thomas Anderson, que també era una adaptació de Pynchon, doncs aquell... el Joaquin Phoenix fent de detectiu fumeta. Bueno, són uns personatges que venen del món contracultural de la Califòrnia dels anys 60, però que han quedat penjats. Uh-huh. Han quedat penjats i llavors, bueno, han quedat penjats de les drogues, han quedat penjats de les teories radicals d'aquella època i estan com fora de lloc en el món contemporani, no? Però tenen una actitud, diríem, antiimperialista, antifeixista i antisistema, que encara ara, a banda de provocar situacions absurdes i molt divertides a les novel·les i a la pel·li, té qualque cosa d'això, com si la contracultura estigués derrotada, però d'alguna manera encara donant la cara, no?
Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció.
A veure.
Que és que, bé, a part de que tu tens un mosca anant Pynchon per ell.
Sí, sí, sí.
Això
sí,
m'ha parat
sí,
increïble.
Sí, sí, sí.
Que li diu Pynchon, vine.
I l'altre nom Foster Wallace, en fi, no me mateu. Ja sé que és una cosa terrible, però...
No.
Que han de fer.
M'encanten tots dos. El tema és que ningú sap qui és aquest senyor.
No, això és curiosíssim. És a dir, ningú sap qui és. Tenim alguna informació. És a dir, per exemple, sabem que la seva dona és una agent literària, en nom i llinatge, sabem qui és. Evidentment, aquest senyor té ja 86 anys, crec que són. Llavors és, home, alguna fotografia, però no te pensis, comptades amb el dit d'una mà, han arribat a transcendir. Tenim dues o tres informacions de la seva biografia, que va estudiar enginyeria, que va ser alumne de Nabokov, que va estar a la Marina com a mecànic d'avions, crec que era. Tenim algunes poques coses. Però
sí, de fet, una de les fotos que ha transcendit és un jovenet.
Clar, de quan estava a la Marina, efectivament. Sí. Doncs, per la resta, quatre coses, eh? Per la resta, és un d'aquests autors, n'hi ha hagut alguns altres, com Salinger, no?, que mai s'ha prestat a donar entrevistes, mai ha deixat que li facin un reportatge fotogràfic, etc etc.
Uh-huh. Això és molt americà, no?
Sí. És molt típic, que aquí diu, és una forma... O sigui, no hi ha cap autor més present i més egòtic que aquell que diu jo no hi som, no? O sigui... Enrique Vilamatas conta una anècdota a un llibre seu molt, molt graciós, que és un... que no sé si és real, però podria ser-ho, que és un senyor que se va entestar en entrevistar Enrique Vilamatas. Volia entrevistar a Thomas Pynchon. Volia entrevistar Pynchon fort i no em moguis. Llavors va aconseguir concertar una entrevista en l'editorial després de molts esforços. El varen citar a una casa a 200 quilòmetres de Nova York, un viatge complicadíssim per carreteres secundàries. Arriba allà, s'obre una porta, apareix un senyor que li diu que és Thomas Pynchon i li concedeix una entrevista. D'altra banda, perfecte. Bé, passen 8 anys, Pynchon treu una nova entrevista, torna a concertar una entrevista, les mateixes dificultats, ho aconsegueix, va a la mateixa casa, s'obre la porta i compareix un senyor absolutament diferent, un rostre totalment distint, no? I li diu, jo sóc Thomas Pynchon, no? Però no pot ser, si jo sóc Thomas Pynchon. Bueno, no sé si és cert o no, però la seva identitat està molt embolicada en misteris. Uh-huh. I la seva biografia... això no se sap, perquè és que no se sap, però a la seva biografia jo sospit que hi ha d'haver una visita, ara permeteu-me, al moment regional, no? Perquè estic quasi convençut que Pynchon ha trepitjat Mallorca alguna vegada. Estic quasi segur. Perquè
has dit que han d'anar registres, per favor? No se pot saber això, no? Per protecció de dades.
No sé com se podria saber, perquè a més... La meva teoria és que hauria estat com a marine, com a membre de l'exèrcit de la marina. Jo crec que sí, perquè V baixa punt, que és una de les seves grans novel·les, una de començament de la seva trajectòria, a finals dels anys 60, un personatge circula pel Mediterrani, s'atura a diverses illes, i una d'elles és a Mallorca, i parla de Valldemossa i de la cel·la de Chopin. És curiós. Evidentment, això pot ser Pynchon a Nova York estudiant-se al Mediterrani, és evident, però a mi m'agrada imaginar que el jove Pynchon marine va aturar aquí.
I va menjar coca de patata,
naturalment. Coca de patata pot ser lisèrgica, no sé en què la adobaria ell, perquè la seva literatura és molt lisèrgica, també, té molt a veure amb el món, ho he dit abans, no? la contracultura californiana, i, per tant, també l'experiència de les drogues i de la distorsió de la realitat.
Uh-huh. No? Idò, Nadal, moltes gràcies. Dius, quines novel·les llegir? Començaries per Gravity Rainbow?
És que, clar, és a dir, jo crec que les dues novel·les més extraordinàries d'ell són aquesta V baixa, i Gravity Rainbow, l'arcoiris de gravetat, l'art de Sant Martí de gravetat, no? Bueno, crec que no té traducció catalana. Aquestes són les seves obres mestres, les dues més extraordinàries. Però les més accessibles són justament les dues que ha adaptat Paul Thomas Anderson. Vineland, que s'acaba de reeditar per Tusquets, i Inherent Vice, en català Vici Propi, crec que està... o Vici... sí. En tot cas, Inherent Vice té seguríssim traducció catalana.
Català, no?
I Vici Propi en castellà. Són les més bones d'abastar, i un se fa una idea de si pot continuar amb Pynchon o no. Que ningú s'esperi que siguin novel·les facilíssimes, no és això.
No.
Són menys difícils.
D'acord. Doncs avui, Pynchon, Thomas Pynchon, parlant d'aquesta darrera pel·lícula de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, que l'haurem d'anar a veure.
I la pel·lícula és fantàstica.
I llegir-lo, Pynchon, si...
Home, qui si tingui ganes coratge. Un s'ha de... No? Som el lectobró,
sí,
no?
Sí,
una
sí,
vegada
sí.
S'ha d'augmentar el pes de la màquina. Clar, i fer un esforç.
Ui, peses fortes. Gràcies, Nadal.
Adéu.
Ara tornem.
I
TV3 Ràdio és actualitat. Els dilluns, a l'aviador, anam de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin.
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tentol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I encara hi sou atents i fins dia 15 d'octubre d'anar a Lleida a veure una exposició inèdita sobre l'obra i el llegat polifacètic de Picarol, Josep Costa i Ferrer, nascut a Eivissa i criat a Mallorca.
Amb un tros de carbó, un tros de cuiro fet, i puixem un senyor.
Per primera vegada s'exposa tota l'obra de Picarol en tota la seva dimensió, dibuixant però també arqueòleg, antiquari, galerista i promotor del turisme a les Illes Balears. El jove col·leccionista Adrià Codina fa 6 anys va adquirir un fons de 40.000 documents i 300 obres i 5.000 fotografies de Picarol, entre les quals 5 pintures originals inèdites de Picasso, cedides per la família del pintor, amic i còmplice de Costa. Entre les obres de Picarol que s'hi exposen hi ha caricatures satíriques, tant polítiques com socials, fotografies i testimonis de les recerques arqueològiques. De fet, aquest dia s'han sabut que s'ha descobert que als Estats Units hi ha les restes del pati gòtic de Can Amaians que Picarol va vendre.
I volen saludar el col·leccionista Adrià Codina. Com anem, Adrià? Benvingut.
Bones, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu. Per què Lleida aquesta exposició, Adrià?
Bueno, és una exposició que podria haver estat tant a Barcelona com a Eivissa o Mallorca, però la veritat és que em feia il·lusió de presentar-la al meu espai expositiu i també el lloc on ha reposat aquest arxiu després de que jo l'adquirís durant uns quants anys, que és on s'ha investigat, s'ha posat en bones condicions i ara s'ha posat a disposició de les institucions que ho desitgin per, si tenen ganes, puguin adquirir i, per tant, que tot això passi de ser una cosa privada, que és un arxiu que nosaltres considerem que va més enllà de lo privat, no?, i que ha d'estar a l'abast de tots els investigadors perquè al final ajuda a entendre i a explicar la història de Catalunya, les Balears, però també d'Espanya i del món, no? Mm. Perquè és un arxiu internacional.
Clar. I com hi arribes tu, en Picarol, Adrià?
Bueno, jo soc descendent de Ramon Casas, llavors sempre he tingut curiositat, doncs des de petit, perquè soc la persona que gestiona el llegat del Casas, doncs de conèixer altres descendents d'artistes, no? I doncs, ara conec els del Rossinyol, els de l'Anglada i tal, i doncs, també vaig voler conèixer els del Costa, i llavors vaig entrar en contacte amb l'Helena, que és la persona que l'havia preservat durant molts anys, després del Josep Maria Costa, el fill del Costa, que al final és l'artífex de l'arxiu, perquè és el que va anar recollint tots els papers del pare, i llavors pues, al final vam arribar a un acord i aquest arxiu va passar a les meves mans, i per tant jo l'he pogut investigar juntament amb l'Albert Velasco, i ara el posem a disposició pues, de les institucions, perquè al final esperem que això pugui ser una cosa de tots, no? I que tothom, tots els investigadors que ho desitgin, que durant aquests anys han set centenars els que han volgut consultar aquesta documentació des de que se sap que hi ha l'existència, que no s'havia perdut, perquè de fet aquest arxiu durant molts anys, inclús els descendents de l'Anglada i tal, se pensaven que havia desaparegut, que s'havia perdut, no? I només parem de donar alegries de saber que tota aquesta documentació està conservada i que ben aviat esperem que pugui estar a l'abast dels investigadors.
Que bé, doncs sí, que tu també en tens cura i també tens aquesta feina de difondre la figura d'en Josep Costa Ferrer Picarol, perquè què va suposar en aquella època com a dibuixant?
Bueno, és que ara, o sigui, fins al moment, que per això també he volgut fer l'exposició, se'l coneixia per la seva faceta com a dibuixant. Ell va ser, dins dels dibuixants, el primer que va aconseguir un sou fix a l'editorial de l'Antonio López a Barcelona, i va ser l'artista que més caricatures va publicar, tant a l'Esquí a la Torratxa com a la Campana de Gràcia. I internacionalment, això ho hem donat a conèixer ara, quan havien d'escollir un caricaturista espanyol, o sigui, un de tot l'estat, per representar, per exemple, la Primera Guerra Mundial, per el caricaturista que millor retratava el que estava passant al conflicte bèl·lic, era el Picarol, sempre el Picarol. Era el Picarol, era el Sancho, era el Costa, era el Caraidac, perquè tenia molts pseudònims amb els que publicava les seves vinyetes, o simplement anònimes. Però ell va ser l'il·lustrador que més projecció internacional va tenir també en l'època. Inclús quan se'n va anar a Chicago, també va estar treballant per un diari publicant caricatures. I llavors el que hem volgut amb aquesta exposició és també donar una mica la visió aquesta, que no era tan coneguda, no?, de l'artista polifacètic, que no només, igual com el Rossinyol, no?, que no només es va dedicar a la pintura o al dibuix, sinó que també van fer altres coses, com per exemple l'arqueologia, la promoció del turisme. El Costa antiquari és el Costa que més conegut va ser internacional, no? Va tenir contactes amb els principals directors de museus, amb els principals col·leccionistes, i per això també se li ha d'agrair en part, no?, que això a vegades passa, no?, que si no hagués set perquè aquesta gent de principi de segle s'hagués preocupat per promocionar aquest art o promocionar artistes com feia amb el projecte Galeries Costa, segurament molt d'aquest art o s'hagués perdut o no l'apreciaríem com és apreciat avui en dia, no?
És una llàstima perquè no tenim més temps, però, Adrià, quedam un altre dia per parlar-ne, perquè la veritat és que aquesta història és fascinant. I tenim ganes de saber-ne més. Moltíssimes gràcies per tenir cura d'aquest arxiu i difondre'l.
A vosaltres.
Una ferrada. Fins aviat. Aquí ara parlaven de Picarol, però ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una amb la darrera hora de Tèntol d'avui.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.